Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
Quico Homs en directe a 8:45. No, que vingui Oriol Junqueras. No, la Marta Rovira. No, que se'n va a TV3. Doncs Oriol Pujol. No, que ell avui no parla. Fins que algú va donar un cop de puny i va pensar en el país. Un altre pacte Convergència i Unió Esquerra. No entrevistes fins després de visualitzar, de retratar el pacte Convergència i Unió Esquerra a la 1:00 PM entre Artur Mas i Oriol Junqueras. Primera decisió, doncs, encertada. Mas i Junqueras escenificaran avui a la 1:00 el que els seus partits ja han batejat com el Pacte per la Llibertat. L'acord sobiranista històric que va tancar ahir pel que es convocarà una consulta d'independència el 2014. Això fa que la investidura d'Artur Mas es pugui votar aquesta setmana, divendres. Els dos líders van desencallar el pacte en una reunió ràpida d'una hora. En acabat, Junqueras va ser qui va explicar l'acord davant de l'eixam de periodistes que rodejaven el Palau de la Generalitat.
La reunió ha anat molt bé. En termes globals, hi ha un acord total en l'àmbit de la consulta, que era l'àmbit en el qual segurament hi havia més dificultats. La consulta serà al llarg de l'any 2014, a no ser que entre les dues parts s'acordés, per les raons que fossin oportunes, una pròrroga en aquest termini, perquè caldria un acord de les dues parts per establir la pròrroga. Per tant, hi haurà una consulta als ciutadans de Catalunya l'any 2014.
Finalment, sembla que Esquerra s'ha sortit amb la seva posant data al 2014, tot i la clàusula que permetrà que s'ajorni si totes les dues parts ho volen. D'acord amb el full de ruta pactat, el procés comença el gener amb una declaració sobiranista del Parlament de Catalunya, informa Marc Martínez Amat.
El document marca els passos que Ciu i Esquerra acorden per exercir el dret de l'autodeterminació. Primer, formular una declaració de sobirania del poble de Catalunya al Parlament, en el primer ple ordinari. Després, impulsar al gener els primers passos per aprovar una llei de consultes. En tercer lloc, obrir el primer semestre del 2013 un procés de negociació amb l'Estat espanyol perquè permeti convocar un referèndum. Quart, crear el Consell Català per la Transició Nacional per assessorar el govern amb personalitats de reconegut prestigi i també amb partits, entitats econòmiques, socials i culturals. I en el cinquè punt, el text de l'acord diu: Ciu i Esquerra es prometen a treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins al 31 de desembre del 2013 per estar en condicions, a partir d'aleshores, de convocar una consulta d'acord amb el marc legal que l'empari, dins del termini del següent any, no diu 2014, amb l'excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga. En tot cas, la data serà pactada almenys per les dues parts signants, acaba dient.
Aquest cop, tant Mas com Junqueras anaven a la reunió amb l'acord embastat per evitar l'ensopegada de divendres, en què després de gairebé 4 hores no hi va haver manera de superar les diferències que hi havia. Informa Elena Soler.
Mas i Junqueras no havien tornat a parlar des que divendres va fracassar la reunió que van fer al Palau de la Generalitat. Junqueras es va aixecar aquest dia de la taula perquè no es posaven d'acord amb la data de la consulta. El mateix dissabte, però, van continuar les converses entre els números 2 i 3 de cada banda. Un cop van trobar la fórmula que podia satisfer tothom, van ser els dos equips els que van decidir que es trobessin al Palau a 6:45 de la tarda. Junqueras hi va arribar amb cotxe i es va veure amb Artur Mas durant poc més d'una hora. Una reunió on van estar tots dos sols mentre els seus equips esperaven a la porta. Un cop acabada la reunió, va ser Francesc Homs qui va acompanyar Junqueras fins a la sortida. Si divendres marxava a correcuita per una porta secundària, ahir ho va fer per la principal del Palau de la Generalitat, on l'esperaven les càmeres, i com havien pactat prèviament, el president d'Esquerra va anunciar a peu de plaça l'acord. Després encara hi va haver una altra trobada a la Generalitat entre Convergència i Unió per acabar de parlar dels serrells que queden pendents i que són només mesures socioeconòmiques.
I és per això que fons d'Unió Democràtica han assegurat a RAC1 que s'ha anunciat un acord que encara no està tancat completament. Els democristians consideren que els punts econòmics que encara queden per tancar són més que serrells i en tot cas qualifiquen d'acord de mínims que serveix només per poder començar la legislatura el més aviat possible i afrontar el debat d'investidura de manera urgent. De tota manera, com escriu i amb molta raó avui la Pilar Rahola a La Vanguardia, que el que ha de venir és emocionant, esperançador i emotiu, però també tortuós, endimoniat i explosiu. El director del Punt Avui, en Xavi Xirgo, fa un article on dona les gràcies tant a Artur Mas com a Oriol Junqueras. Aviam què en diu la resta de la premsa catalana sobre aquest pacte. Informa David Jové.
La Vanguardia és crítica amb l'acord, titulant Mas cedeix davant d'Esquerra per garantir-se el govern. José Antic creu que el preu pagat per Mas és excessiu perquè el programa econòmic subscrit queda lluny de la cultura del votant convergent. Jordi Barbet escriu que Unió és qui més recela de l'acord. El periòdico beneeix el pacte, creu que és el més natural. Opinen que l'estabilitat haurà de servir per sortir de la crisi, però Enric Hernández augura que el més complicat no serà teixir l'aliança, sinó administrar-la. I Joan Tapi acusa Mas de cedir a les exigències d'Esquerra. El Punt Avui presenta el pacte amb il·lusió i prudència. Diu, el camí no serà fàcil, però hi ha camí. Parlen de pedagogia, de respecte mutu i de paciència. És l'oportunitat de tota una generació per aconseguir un futur millor. I conclouen, el compte enrere ha acabat. L'Ara persevera en la idea de moment històric, però perillós, i avisa Mas i Junqueras que el repte d'aconseguir l'autodeterminació és enorme i no decebre els votants dependrà només d'ells dos. Toni Soler recela de la velocitat per aconseguir el pacte. O bé hi ha hagut dilació fingida, diu, o s'ha produït un moment de brandament l'Ajuntament que ens obligaria a batejar l'acord com el pacte dels xupitos o dels xarrups.
Ah, això, dels xarrups. Els partits de l'oposició fan pinya contra l'acord Convergència i Unió Esquerra, marcant ja la dinàmica parlamentària del que serà la legislatura. Tots votaran en contra de la investidura. També van fer front comú ahir al vespre queixant-se de la distribució del debat. No veiem bé que dos partits intervinguin el mateix dia que Artur Mas. També tots els grups, menys la CUP, han registrat la sol·licitud perquè reobrin les dues comissions d'investigació que van quedar frenades al convocar-se eleccions, les de les caixes i la de salut. Posem-nos ara al casc i anem a saber què en diu avui determinada premsa de Madrid. Informa Biel Cadilla.
El Mundo i l'ABC titulen pràcticament igual. Mas se rinde ante Esquerra, referèndum il·legal en 2014. L'editorial del Mundo, titulat El referèndum del coge el dinero y corre, diu que el pacte amb Esquerra per la consulta respon a una fugida endavant de Convergència davant dels presumptes casos de corrupció que surten a la llum. Victoria Prego escriu que la clau torna a mans d'Esquerra i que Artur Mas serà investit president pel camí del Calvari. Àlex Salmón li afegeix: sona a bogeria, la història de transversalitat i sentit comú de Convergència i Unió està per terra. L'ABC creu que no existeix cap via legal per la consulta i, llegim, vapuleado en las urnas y acosado por las denuncias de corrupción, Mas literalmente huye del Estado de Derecho, que personalmente ya le resulta incómodo, quiere el suyo propio. La Razón parla d'una aliança entre Mas i Junqueras per trencar Espanya, una mala notícia per Catalunya, diu a l'editorial, i continuem llegint que el pacto con Esquerra augura tiempos de agitación que lastrarán la recuperación económica. Julián Cabrera recorda a Mas que li corresponia la responsabilitat de marxar a casa després del revés electoral. El diari ja avança que Rajoy prohibirà la consulta il·legal.
Menys furibunda i més descriptiva està la reacció de mitjans d'arreu del món. A la Gran Bretanya, el The Guardian destaca que Catalunya se suma a Escòcia per fer un referèndum el 2014 i considera que el procés d'aquestes dues nacions suposa un doble mal de cap per la Unió Europea. A França, Le Monde parla d'acord per un referèndum d'autodeterminació. A Itàlia, el Corriere della Sera diu entesa pel referèndum per la independència. El New York Times ressalta que hagi impactat el referèndum sobre la secessió el 2014 dos partits que solen estar en desacord. Un debat d'investidura que agenda demà ha de començar demà a la tarda amb el discurs d'Artur Mas i de dos partits de l'oposició, Esquerra i els socialistes. Demà passat divendres serà el torn de la resta de grups i s'acabarà la tarda vespre amb la votació. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va anunciar la convocatòria a quarts de nou del vespre després de saber que Convergència, Unió i Esquerra havien tancat l'acord, un fet que justificava així.
Lògicament, el candidat també volia confirmar un acord, que fos un acord que li donés fortalesa. I jo crec que això és possible i que, per tant, en el moment que he parlat amb el president de la Generalitat en funcions, he vist la possibilitat de convocar.
L'espera i l'incertesa de si hi havia o no acord van marcar una jornada inusual al Parlament de Catalunya. Revisem la pel·lícula dels fets, que signa Mireia Garolera.
A primera hora del matí ja va començar a córrer el rumor que a la tarda Mas i Junqueras tancaven l'acord, però el líder republicà no donava cap mena de pista.
La nostra obligació és ser discrets per garantir que el procés pugui culminar amb èxit i, per tant, jo continuaré sent tan discret com he sigut fins ara.
Altres, com Joan Herrera d'Iniciativa i Albert Rivera de Ciutadans, no tenien tants dubtes.
A mi el Mas no m'ha dit que sigui aquest dijous, però tinc la impressió que serà aquest dijous.
Sembla ser que podem tenir avui mateix la informació sobre si tindrem o no debat d'investidura.
La resposta semblava que havia de venir amb l'entrevista de Mas amb de Gispert a 4:45 de la tarda, però res de res. El president en funcions no va voler dir ni piu i va marxar esperitat al Palau de la Generalitat quan va acabar la reunió. Després, la presidenta del Parlament va tancar-se més d'una hora al despatx, pendent de si es tancava l'acord. I mentrestant va fer esperar els membres de la mesa i la junta de portaveus demanant que no marxessin per si de cas, cosa que va generar escenes d'espera, comentaris i converses múltiples als passadissos del Parlament que feien córrer tot tipus d'hipòtesis del que pot donar de si la legislatura, augurant, per la majoria de l'oposició, que aquest és un mal inici. La incògnita va acabar quan la presidenta va reunir els màxims òrgans de la cambra per tancar el calendari de la investidura.
Escoltem ara dos comentaris al respecte de la notícia del dia i una de les notícies, evidentment, d'aquest any. El primer, el signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Martí.
Diuen que en alguns ministeris de Madrid, la nit del 25 de novembre, es va brindar amb xampany, que no amb cava, quan es va saber el resultat de les eleccions. Donaven per liquidat Artur Mas i també el procés sobiranista de Catalunya. Doncs avui s'hauran llevat amb una ressaca de nassos, perquè després de l'acord entre CiU i ERC, el procés està més viu que mai. L'acord és la traducció política de l'esperit de la manifestació del passat 11 de setembre i la congressió de la majoria independentista que va sortir de les passades eleccions. Alguns potser ja no se'n recorden, però al Parlament hi ha 70 diputats independentistes i 107 que són partidaris del dret a decidir. És lògic que els partidaris de l'estat propi pactin un full de ruta comú i que ho facin també salvant l'estat del benestar, perquè sense cohesió social no hi ha cohesió nacional. És un pacte inestable, com diuen alguns, doncs ja es veurà. Però és més sòlid, més fort i més coherent que el del segon tripartit, perquè té un objectiu clar que el cohesiona, la consulta del 2014. El fet que el pacte contempli un possible ajornament de la consulta no s'ha de llegir com un aigualiment de l'acord, sinó com un símptoma de realisme i de maduresa per part del sobiranisme. La consulta s'ha de fer quan es pugui guanyar, perquè Catalunya ja ha patit prou derrotes durant la seva història i ara ja ha arribat el moment de celebrar victòries.
I ara escoltem el segon comentari després del del Pere Martí, que afirma el Tian Riba.
El 25-N, les urnes van decidir que una revolta popular, mesocràtica i menestral no podia quedar en mans d'uns líders identificats amb l'oligarquia i amb la secció local de les elites extractives que han portat l'Estat a la fallida. CiU és un partit de votants més socialdemòcrates que els seus dirigents i ERC un partit d'esquerres amb votants més liberals. I l'acord tindrà la virtut de casar bases i elites en el camí. Mas i Junqueras han sabut llegir el missatge i ara el país torna a marcar l'agenda. En l'últim mes, el poder financer, mediàtic i econòmic s'ha despenjat i l'acord ha de tornar a fer efecte d'arrossegament. CiU i Esquerra han de tenir la capacitat de sumar iniciativa a la CUP i al PSC, i Navarro, Herrera i el 15M Patri han de tenir la responsabilitat d'afegir-s'hi perquè la història també els jutjarà. I sobretot no s'ha de menystenir la força d'un estat que, si no et pot matar el cos, et vol ensorrar l'ànima. Aprendre dels errors de l'Estatut surfejant sobre assemblees desbarats, el camp de les sirenes i el sector negocis, i convertir el realisme màgic en instint polític killer. Perquè hi ha en joc un canvi d'estat quo espanyol, europeu i mundial tan bèstia que això no es fa només amb esperit de milions d'escoltes cantant cançons de Xesco Boix i piulant al Twitter. Això és l'Odissea.
D'aquí a uns moments, macrotertúlia, avui de 2 hores, de 8:15 a 10:15, amb Francesc Marc Álvaro, Jordi de Juan, Ernest Benach i Toni Comín. Un quart clavat de 9 del matí, el dia que entra en vigor el nou impost sobre els dipòsits bancaris que la Generalitat va aprovar ahir per sorpresa. Un gest del govern de Mas, d'una banda, per acabar de seduir Esquerra, i de l'altra, un desafiament clar a l'Estat que crearà un impost idèntic, però de tipus zero, només per anul·lar els que ja s'apliquen a Andalusia, Extremadura i ara a Catalunya. El portaveu del govern en funcions, Francesc Homs, va defensar que la Generalitat pot crear aquesta taxa.
No s'havia vist mai que un govern, que una institució pública creés una figura impositiva per aplicar-hi un tipus zero. És de traca i mocador, si vostès m'ho permeten, no? Amb aquest decret llei, que entrarà en vigor demà mateix, doncs ocuparem aquest espai fiscal que, d'acord amb aquesta absolutament recent sentència del Tribunal Constitucional, tenim possibilitat per fer-ho. No?
La gran pregunta és, això ens tocarà la butxaca a la gent que només té diners al banc? Aquesta és la gran pregunta. A l'editorial de La Vanguardia es fan ressò d'allò que molts pensem, que és que... Diu, l'executiu en funcions va assenyalar que l'impost no recaurà sobre les persones, sinó sobre les entitats financeres, tot i que ja se sap que en aquests casos l'usuari sempre acaba pagant part de la factura. Si bé avui la conjuntura es decanta a favor dels particulars ateses les necessitats de liquiditat de la banca, com evidencien els alts tipus pagats pels comptes corrents. Serà, per tant, molt difícil que els particulars no es vegin afectats per aquest nou impost de la Generalitat. És a dir, com era previsible, ens tocarà el rebre. O com va piular ahir el Martí Savalls, el subdirector d'Expansión, no sé si els senyors Homs i Mas són conscients que el dipòsit bancari encarirà més el crèdit, o es creuen que això és xausa. Mentrestant, la Generalitat demanarà a l'Estat que els compensi si finalment el 1 de gener entra en vigor l'impost zero que anul·laria l'impost autonòmic. Els demanaria els 500 milions que pretén recaptar l'any que ve. El ministre Montoro ha advertit que aquesta maniobra no va enlloc.
És evidente que no cabe compensació alguna en comunidades autónomas que no lo tienen implantado. Un gobierno en funciones no tiene legitimidad política para crear nuevos impuestos.
A l'espera de si la jugada funciona, fonts financeres han insinuat a RAC1 que si tira això endavant, els bancs ho acabaran repercutint als clients. Que hi havia algun dubte, Montse Martí.
El nou impost agafat per sorpresa als bancs, que fins ahir al vespre no van conèixer la lletra petita del decret llei. Aquesta taxa preveu sancions per evitar fuga de dipòsits i que els bancs els traslladin a comunitats autònomes que no tenen l'impost. I també preveu deduccions, compensacions a les entitats que tenen seu a Catalunya o tenen una xarxa més àmplia d'oficines al territori. Si una entitat capta dipòsits per valor de 150 milions d'euros a Catalunya, se li aplicarà un gravamen del 0,3%, dels 150 als 600 milions el tipus serà del 0,4% i dels 600 amunt del 0,5%. És un impost que grava bancs i caixes, no els clients, segons ha remarcat el govern, tot i que després les entitats ho puguin repercutir en forma de comissions o uns tipus d'interès més alts. L'Associació Espanyola de la Banca hi veu tot de defectes, causa desequilibris territorials, penalitza i desanima l'estalvi i deixa dit també que acabarà encarint el crèdit.
Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista del diari econòmic 5 Dies i col·laborador del Món RAC1, Jaume Vinyes.
La Generalitat va intentar ahir una jugada mestra. Aprovar un impost sobre dipòsits bancaris que mai arribarà a recaptar, ja que l'Estat té previst aplicar un tribut idèntic amb un tipus del 0% a partir del gener. Com que el tribut de la Generalitat entrarà en vigor abans que l'estatal, Catalunya reclamarà una compensació pels recursos que deixarà d'ingressar. L'estratègia, tot i ser audaç, té poques possibilitats de triomfar. El Ministeri d'Hisenda assegura que no pagarà ni un duro. Cristóbal Montoro recordava ahir que la legislació indica que l'Estat només compensarà aquelles comunitats que haguessin establert l'impost en una llei aprovada abans de l'1 de desembre. La decisió final dependrà dels tribunals. L'única certesa és que el sistema no funciona. Al mateix temps que Montoro exigeix a les comunitats que redueixin el dèficit, veta la possibilitat d'aplicar nous impostos per incrementar els ingressos propis. En què quedem? També resulta sorprenent que sigui precisament aquest govern qui actuï així. En el seu primer any a la Moncloa, Mariano Rajoy ha aprovat, de mitjana, dues pujades d'impostos al mes. Amb aquests precedents, no té autoritat moral per boicotejar les mesures fiscals de les comunitats.
Algú pensa amb la gent? Prou hi ha de pujar preus, prou, de debò. Ostres, parem-ho. Si és que hi ha una cosa que no s'acaba de... És a dir, cada vegada hi ha més gent a l'atur, cada vegada hi ha més retallades als sous, i cada vegada es puja més els preus. Ostres, els veïns ara se'n fan creus del que passarà, que és nova pujada del rebut de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La factura del gener s'encarirà, atenció, un 18% de mitjana. Per tant, què ens costarà la broma? 9 euros més al trimestre. El president de la Confederació d'Associacions Veïnals, Jordi Giró, creu que no és el moment d'augmentar tant les tarifes. N'ha parlat a RAC1.
Finalment hem repercutint totes les ineficiències del sistema, a part del cost de l'aigua, i anem repercutint en el consumidor. I aquesta és una qüestió que ens hauria de fer reflexionar sobretot a l'administració, no? L'aigua és un bé públic i, per tant, convindria doncs, realment acotar aquestes situacions i no donar peu a aquestes pujades tan desmesurades.
És evident que l'aigua era molt barata. És evident, i aquí especialment, si ho comparem amb altres ciutats i capitals d'Europa, ho podem comprovar. Ara, de cop i volta, resulta que en un any l'encariment de la factura ha estat d'un 25%. És a dir, cada 4 euros, un. La vicepresidenta de Medi Ambient de l'àrea metropolitana de Barcelona, Assumpta Escarp, diu que no els queda altre remei que fer-ho.
El que queda clar és que des de l'àrea metropolitana ens vam oposar a l'increment que ha generat l'ATL, ara amb un 70% a Malta, o en el mateix que ja va generar la Generalitat de Catalunya, gravant ja amb un cànon sobre l'aigua. El que hem fet des de l'àrea metropolitana és l'obligació que tenim d'aplicar aquesta tarifa que ens ve donada des de la Generalitat de Catalunya.
Esquerra, el PP i Iniciativa van votar en contra de l'increment. La notícia optimista amb l'Heroi Merlin és que el funcionament del virus de la sida queda cada cop més al descobert. Investigadors catalans han desxifrat com s'ho fa el VIH per entrar a les cèl·lules del sistema immunitari, escampar-se com si res. El mateix grup de científics ja treballa amb diversos sistemes per inhibir el mecanisme i crear nous fàrmacs. Tenen bons resultats, tot i que encara estan a les primeres fases. El coordinador de l'estudi és Javier Martínez Picado, que ha explicat a RAC1 que aquesta descoberta pot ser un revulsiu pels pacients.
Si alguns fàrmacs es deriven, seran completament nous. És a dir, no seran de cap de les famílies de medicaments que tenim en l'actualitat. I creiem que, a més, poden tenir certs beneficis, com, per exemple, ser menys facilitadors de generar resistències, que això que és un problema, això de les resistències, que hem sentit parlar molt dels antibiòtics, doncs també passa amb els antivirals.
Perquè la nova família de fàrmacs sigui una realitat, hauran de passar almenys 10 anys. Això, si tot va com s'espera i no falla el finançament, tal com recorden els investigadors. El treball es publica a la revista PLOS Biology.
Canviar la pintura de la sala d'estar. Quina bona idea. Reformar la cuina o el bany. Quina bona idea. Renovar la decoració de la llar. Quina bona idea. I fer-ho tot al millor preu. Quina bona idea.
A l'Heroi Merlin tens centenars d'idees amb la millor relació qualitat-preu. Vine a descobrir l'àmplia gamma de productes a l'Heroi Merlin Badalona, La Maquinista, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Tarragona. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
L'autora de Harry Potter elogia la traducció al català de La vacant imprevista, la seva primera novel·la per adults que surt avui a la venda. J.K. Rowling també ha mimat l'editorial catalana Empúries i, a diferència de la resta del món, ha confiat la novel·la al mateix equip que va publicar la saga del famós Mac. L'Anna Felipe ha parlat amb l'ànima de l'equip, l'editora Eugènia Brogui.
Brogi reconeix que Rowling és prim mirada i escrupolosa fins a l'extrem. Les seves traduccions no les pot fer qualsevol i ella hi ha de donar el vistiplau un cop acabades. Empúries creu en la vacant imprevista fins al punt que va comprar els drets pràcticament sense tenir detalls del projecte i n'ha editat 30.000 exemplars, una tirada bastant excepcional en temps de crisi. L'editora de la novel·la també confessava algun dubte inicial amb la portada de color vermell i groc.
Molta gent va dir, ostres, aquesta coberta sembla una mica la roja, no? A partir d'aquí vam estar fent proves a canviar el color groc per un blanc o per un negre, i realment la coberta està molt ben feta, perquè el color que funcionava de veritat era el groc. Per també pensar que, mira, que tiraríem endavant amb la coberta anglesa, i que si hi havia alguna confusió de banderes, esperem que no afecti el llibre.
Tot i que la vacant imprevista serà de ben segur una de les grans vendes d'aquest Sant Jordi, queda completament descartat que Rowling vingui a signar llibres. Va ser a Barcelona el 98 i a la roda de premsa hi havia un periodista. Ara que és coneguda arreu del món, es nega a viatjar.
Eugènia Brogi parlava amb Anna Felipe i hem llegit les primeres crítiques a la premsa sobre aquesta novel·la. En Ricard Ruiz Garzón escriu al periòdico que és una novel·la ambiciosa, madura i solvent, que va de menys a més. No amaga que no agradarà als fans de Rowling, més amants de la màgia, però s'imagina que ha traslladat la història dels tiets del Harry Potter a una campanya anglesa. A l'Ara, l'editora en català Eugènia Brogi diu també que és una bona novel·la comercial en tot el que això té de bo i de no tan bo. Veurem com van les vendes. 8 i 24, els ducs de Palma passaran la nit de Nadal al Palau de la Zarzuela amb els seus fills. Les bones relacions que hi torna a haver entre la Casa Reial, Iñaki i Cristina, fa que un any després de la desafortunada frase del rei d'Espanya de conducta no ejemplar, els ducs de Palma van decidir encertadament quedar-se a Washington a passar les festes. Ara, i després que Urdangarín s'hagi vist diversos cops a la Zarzuela privadament amb el rei i hagin tornat a fer públiques les bones relacions amb la visita dels ducs de Palma a la clínica on el rei va ser operat del maluc fa unes setmanes, s'ha decidit que la nit de Nadal, els ducs de Palma tornen a passar-la a la Zarzuela amb els seus fills i amb la infanta Elena i els seus. Qui no hi seran, sembla, són els prínceps, que definitivament passaran la nit de Nadal a casa la princesa Letícia Astúries. Als esports, el Barça, tons o flors i viola, sensació de Juli Andrius corrent pel Camp Verd cantant a sonrises i làgrimes. Primer, per la meravellosa notícia que vam saber ahir, la gran notícia, Erika Vidal tornarà a jugar a futbol. Això és una grandiosa notícia. El defensa francès ha rebut el permís per incorporar-se als entrenaments amb el grup i podrà jugar partits en un futur, quan recuperi el to físic. De moment, no oblidem tampoc que no té l'alta mèdica. El que té és permís dels entrenadors, dels metges, per poder començar a entrenar, però no té l'alta mèdica. És a dir, no estarà a la llista de convocats pel partit de dissabte, ni pel partit de Copa, ni res de moment. Els metges que el van operar es van reunir dilluns amb els metges del Barça i de comú acord van arribar a la conclusió que ja no hi ha cap contraindicació mèdica que impedeixi a Vidal tornar als entrenaments. La seva reaparició és, a partir d'aquí, repetim, un tema físic. Recordem que a Vidal li van fer un trasplantament de fetge l'11 d'abril passat. L'altra notícia és la triple renovació de Messi, Xavi i Puyol. I ara l'objectiu del Barça és Víctor Valdés. Un que ha estat crític amb Sandro Rosell i amb la Junta avui en trec el barret davant la gestió de la informació que ha fet el club i com ha tractat la renovació amb la rapidesa i solvència del president i la Junta. Chapó. I atenció al que escriu avui Alfredo Relaño a l'As. La urgència aumenta, claro, ante la noticia que el Barça ha renovado de un golpe a Messi, Xavi y Puyol. Es algo que da una gran sensación de estabilidad. Tres jugadores bandera del equipo. Nadie pensaba que Messi fuese a salir del Barça, pero esa prolongación de su contrato por tanto tiempo hace inevitable el contraste con el caso de Cristiano, que lleva dos meses haciendo ver que se siente abandonado. Con esta mejora de Messi, más se inquietará. El Madrid hace bien en abordar esto a fondo. ¿Y Mourinho? Mourinho tiene contrato hasta el 2016, pero todo el mundo piensa que se quedará o marchará según él desee. Él tiene la sartén por el mango y el mango también. En el Madrid están contentos, pese a este bache, con su trabajo como entrenador, pero a cada vez más hartos de los continuos líos gratuitos que genera. Ya es un sinvivir. Se prefiere que siga, pero lo que en el club se concibe peor es un Madrid sin Cristiano que sin Mourinho. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I mentrestant, que ahir Gerard Piqué va rebre l'insigne de plata pels 25 anys de soci, acompanyat pels seus familiars i la seva parella, el central va viure un moment històric, convertir-se en el primer jugador en actiu que compleix 25 anys de soci. Piqué explicava els primers records que tenia de l'estadi.
Me'n recordo quan anava al Camp Nou amb 7-8 anys amb la meva àvia i a l'Stoikov no sabia pronunciar-lo, li deia Stofico, no? I com tots els que estem aquí, doncs hem passat grans moments, hem passat moments no tan bons, en els que hem patit, en els que no hem sopat, en els que no hem pogut dormir, però crec que hem de seguir disfrutant d'aquest gran club.
Mentrestant, Amador Bernabéu, l'avi del Gerard, el va fer soci el dia que va néixer, el 2 de febrer de 1987, i ja va anunciar que farà el mateix amb el seu besnet, que naixerà d'aquí poc més d'un mes.
Tinc una petició formal de la futura mare. Formal. És verdad o no? La tengo escrita, ¿eh? Y em diu, ¿cuándo vas a hacer socio a tu bisnieto? Sépalo que lo haremos socio, con permiso del señor Cardoner, en el momento que nazca, día, hora. Ahora, me falta el nombre, ya me lo dirás.
Estan entre dos noms. Per cert, que Shakira i Gerard Piqué passaran totes les festes de Nadal a Barcelona amb la família del futbolista al Barça, tot i que s'espera també que arribin la família de la cantant aquests propers dies. Repassem la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
S'enrereix encara més l'ambient a la Diputació de Girona. Una setmana després d'apartar-se temporalment de la presidència, Jaume Torramadé vol recuperar avui les regnes de la institució. De fet, ahir ja es va presentar al ple per sorpresa, però els seus companys de Convergència i Unió van impedir-li presidir la sessió. Torramadé s'havia apartat del càrrec per un presumpte cas d'assetjament sexual.
José Ignacio Bert i Irene Rigau es tornaran a veure les cares aquesta tarda. Serà en una nova reunió dels consellers de totes les autonomies per treballar en la reforma educativa. No s'espera, però, cap canvi. El Ministeri tornarà a posar sobre la taula el document que la Generalitat rebutja perquè posa fi al model d'escola en català.
El jutge investigarà la pèrdua d'un ull d'Esther Quintana el dia de la vaga general. El magistrat va admetre i a tràmit la querella de la dona contra els Mossos. De moment, ha demanat un examen mèdic per aclarir què li va causar la lesió. A la denúncia, l'afectada acusa directament els agents de policia. El jutge, però, prefereix tenir més proves per imputar-los.
Instagram rectifica i ara assegura que no posarà a la venda les fotos dels seus usuaris. Ahir, durant tot el dia, va circular que la xarxa social de fotografies amb més de 100 milions de seguidors havia decidit vendre les imatges que es pengessin anunciant sense pagar drets d'autor. La xarxa social assegura que tot és un malentès i que les fotografies són dels seus usuaris. Ara bé, també anuncia nous canvis aviat.
I la resta dels esports amb Repsol.
A l'Espanyol, Kiko Casilla té moltes opcions de mantenir la titularitat demà contra el Depor. Cristian Álvarez continua sense entrenar-se amb el grup a causa d'una distensió a la cama dreta. A l'NBA, Pau Gasol ha reaparegut aquesta matinada després de perdre's els últims 8 partits per una tendinitis que arrossegava els dos genolls. El català, amb 10 punts i 9 rebots, ha contribuït en la victòria dels Lakers contra els Bobcats per 101 a 100. En canvi, els Timberwolves han perdut a Miami 103 a 92. Ricky Rubio s'ha quedat a la banqueta.
El millor regal per aquest Nadal el fem junts. Col·labora amb Fundació Repsol i la Federació Espanyola del Banc d'Aliments per ajudar les famílies que ho necessiten. Pots realitzar la teva donació econòmica del 17 de desembre al 7 de gener a la teva estació de servei Repsol. Fundació Repsol es compromet a doblar la teva donació. Fundació Repsol. Energia social.
8:45 del matí, el repte era difícil, però algú l'ha superat. En menys de 24 hores s'ha fet pública una felicitació de Nadal més desafortunada. Aquesta és desafortunada, la de Sergio Ramos és innocent. I la signa tot un president de comunitat autònoma, el madrileny Ignacio González. En una piulada al seu compte oficial al Twitter va enganxar aquest acudit. Los Reyes Magos tenían frío y les di un abrigo. Tenían sed y les di agua. Tenían hambre y les di comida. Querían sexo y les di tu dirección. Así que ponte las pilas porque son tres y uno es negro. Ja, ja, ja. El ja, ja, ja també és d'ell, no és meu. És que és terrible. És al·lucinant. Al cap de pocs minuts, González piulava que havia estat un error i se'n disculpava. Segons el president madrileny, una persona del seu equip havia punxat un enllaç per equivocació. I tant, i tant, i tant. President de la Comunitat Autònoma de Madrid. Això, és que jo m'ho imagino. Això, Artur Mas, Urcullo, Rajoy... Serien capaços... És que... Madrid, quin nivell, noi, quin nivell...
El món a RAC1 amb Jordi Basté.